Són les 7 i 9 minuts de la tarda. Benvinguts a InfoSport, el programa d'esports de Ripollet Ràdio, el 91.3 de l'FM. Comencem el que serà ja el penúltim programa de la temporada d'InfoSport, amb diferents disciplines per tractar. Avui parlarem de bàsquet, de futbol, de gimnàstica artística i de la festa de la cloenda de l'esport extraescolar que ha organitzat el PAME. A la part tècnica, en Víctor i en Jordi Puy. Us parla en Brian Calvo i comencem. I comencem amb una triple entrevista. Comencem parlant de bàsquet. Àngel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A qui tenim avui a l'estudi?
Doncs estic estonat, perquè estic acostumat a fer entrevista 1, a fer entrevista 3 serà com bastant complicat, almenys és nou per mi. Tenim el Rafa Díaz, el president del CB Ripollet. Tenim l'Enric Piqué, el coordinador esportiu de l'entitat. I tenim l'Albert Ortega, l'entrenador del sènior femení del CB Ripollet Sant Dacos.
Bona tarda a tots tres.
Bona tarda. Hola, què tal?
Doncs comencem. Rafa, comencem amb tu. Quan a la Junta imaginàveu aquesta temporada, us imaginàveu que el camí que ha seguit aquesta temporada seria així?
A nivell esportiu esperàvem una mica més, però bueno, hem tingut empatia amb el tema femení, i a nivell masculí, sí, esperàvem una cosa semblant a aquesta.
Albert, per seguir, ara ho deia el Rafa, ens deies, quan tots just baixàvem de l'autocar de Vilafant, que deixaríeu passar uns dies, que parlaríeu, i que a partir d'aquí doncs veuries quin és el teu futur com a entrenador del femení i el futur de l'equip. Han passat els dies? Heu parlat?
Sí, hem parlat i seguirem parlant els propers dies també. No està gens clar, jo els he explicat la meva voluntat i ho hem d'acabar, és una cosa que no és unilateral, això. Hem de buscar el millor pel club, el millor per l'equip, de manera conjunta. No diria res aquí que encara no hagi parlat amb ells.
Des del club, imagino, des del club la voluntat és de seguir parlant-ne?
Sí, sí, i no de seguir parlant, és que el volem un actiu, ell és un actiu. És un actiu del club i no volem perdre actius.
I Albert, què et fa aquesta veu de dubte?
No, les coses les hem de veure en perspectiva, hem d'intentar sobretot ser el màxim objectius possibles i després s'han de prendre decisions, s'ha de deixar sentimentalismes de banda i com dic abans, pensar que és el millor i tot i pensar-ho potser ens equivoquem, però bueno, són moments de reflexió i d'intentar buscar que la temporada vinent no repeteixin coses que han passat aquest any i potser això passa per un canvi en la direcció de l'equip, doncs bueno, és el que estem valorant.
Enric, pel que fa al masculí, tu toques potser una mica més al masculí, la temporada de l'equip, si ens ho mirem des del principi de temporada, segurament haguéssim signat acabar com en el lloc de la classificació on s'ha acabat, bastant a dalt, però després mires la temporada, veus aquells dos partits, el partit de Lliçà, el partit de Martinenc, partits que estaven fets i que aquelles coses del bàsquet inexplicables absolutament fan que els perdis. La temporada és bona, però et queda... Ostres, si aquests dos partits haguessin guanyat, la que haguessin liat?
Home, jo crec que tens raó, vull dir, són dos partits puntuals que els teníem pràcticament guanyats i els vam acabar perdent. I era els que ens haguessin donat la tercera plaça, que era la possibilitat de fer alguna cosa més. Però bueno, jo crec que tal com vam arrencar, jo, com deia abans el Rafa, jo dono la perspectiva era aquesta. Penseu que és un equip que és tothom gent de Ripollet, cosa molt important, o Ripollet, o que viuen al costat i han jugat aquí des de petit. I amb aquesta línia seguim aquest any. Vull dir que jo crec que això és el més important i haver fet un paper més que digne.
La setmana passada, dimecres i dijous passat, el club anunciava al seu perfil a Twitter el fitxatge de l'Albert Ortega com a jugador i del Roger Vilanova. Aquestes dues incorporacions i algunes novetats que potser vindran fan que l'aposta hagi de ser Copa o Copa?
Home, aviam, els partits s'han de jugar un a un, com diu el Simeone sempre, no? Partido a partido. Però evidentment que incorporar dos jugadors que torno a repetir, que també són de Ripollet i són contrastats i que han jugat a una a l'Eporo Estaven jugant l'any passat a EVA tots dos, vull dir, són jugadors de qualitat i de la casa, vull dir, ens hem d'exigir una miqueta més, una miqueta d'anar més amunt.
Una miqueta més és estar, no et diré copa a copa, però és estar molt i molt i molt i molt a prop, és estar un mil·límetre.
Jo crec que ens ho hem d'exigir, com a equip sènior, sí.
Rafa, el club al principi de temporada va fer una aposta per David Igualada com a primer entrenador del sènior masculí.
Sí.
Imagino que, veient els resultats, satisfets d'aquesta aposta.
Sí, sí, l'aposta va ser ferma i sí, endavant. I aquesta era la temporada que ve, la torna a tenir igual. Sí, sí.
I li augmenteu el repte?
L'augmentem el repte, sí, clar. Hem de créixer.
El club, d'aquí una temporada... Si passés, jo tampoc no vull ser aquí el màxim supporter o forofo, però és evidentment que Albert Ortega i Roger Vilanova són dues apostes importants, és a dir, no és una aposta per seguir en mitja taula a Primera Catalana, són jugadors guanyadors de molt nivell i que venen a donar un pas més.
Jo te diré una cosa, que això és només l'esgossable la meva dona. Jo quan vaig agafar el club estava, el club estava a Copa i van tenir que deixar la Copa i la meva màxima il·lusió és tornar a tenir el club a Copa i sobretot en tota la gent de Ripollet. Això molt poquets clubs ho poden dir. Nosaltres sí que estem convençuts de que l'equip aquest té categoria per estar a Copa, podem pujar a Copa i seria la màxima nostra, i és una cosa que jo sempre he dit. Jo vaig agafar el club i van tenir que deixar la Copa, van tenir que deixar Copa, i això és una espinita que tengo clavada.
El club està preparat ara per afrontar Copa?
Avui, partit a partit, anem a afrontar la lliga que tenim, i nosaltres estem convençuts que sí, que podrem pujar i que farem uns partits, i el pavelló a gom a gom. Les expectatives que la gent, els seguidors nostres que comencen a tenir, que ja saben que Roger està amb nosaltres, que torna l'Albert, totes aquestes expectatives no seran no res, sinó que tenen molta il·lusió i partit a partit i a veure.
Albert, sembla evident que si hagués sigut pel club no haguessis jugat mai amb una samarreta que no fos la blava. Què t'ha fet tornar?
Bueno, doncs m'ha fet tornar primer l'ambició de l'equip i fins a cert punt el projecte i la temporada que hem fet en un any complicat on el David es fa càrrec del primer equip sense experiència en una categoria com aquesta i on jo crec, sota el meu punt de vista, que l'equip perd peces importants i dona la cara com anys anteriors potser no havia fet. Després hi ha temes personals, però sobretot hi ha un tema, i ell ho parlava, del Berneda. A mi hi ha un tema que em tira molt i és el tema del Berneda. És a dir, jo he anat a jugar aquest any a Sant Nicolau i jo pràcticament arribava, no saludava ningú, estava amb els meus companys i marxava a entrenar i així durant tot un any. I aquí és vindre, veure un paio amb 60, 80, 100 persones gairebé cada cap de setmana, sortir, xerrar el partit, saludar-te. Bueno, és una cosa... es crea una sinergia que jo no l'he trobat a cap altre camp de Catalunya o com a mínim a cap altre club on jo he jugat. Aleshores, per mi això és un actiu dels majors actius que té el club i això realment és un dels motius principals per vindre. L'altre, doncs per mi també que el Roger no anava vinculat, no, que hi vingués, però que el Roger vingui amb un jugador de les seves característiques, del seu nivell, la seva experiència, es sumi a jugar a casa, doncs per mi també és un al·licient per dir-me, hòstia, això va molt de debò. I bueno, i ja et dic, jo crec que hem de mirar a Copa l'any vinent, però hem d'anar amb peus de plom perquè al final... Vull dir, si les coses fossin tan fàcils com que el millor equip a priori guanya la Lliga, no hagués guanyat el València Bàsquet la Lliga fa dos dies. Vale, per tant, això és treball, 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 però jo crec que il·lusió no ens pot guanyar ningú.
En aquest sentit, Enric, no sé si el fitxatge de Vilanova pot ser per d'altres equips un avís a navegants. I fins i tot per alguns altres jugadors un reclam.
Bueno, sí, home, ara això ja ho sap tothom, evidentment. I sí que pot ser un avís, però jo sí que hem fet dues incorporacions bones, boníssimes, no? Però també els jugadors que queden també són jugadors importants, eh? Perquè aquí tenim jugadors que han jugat a Copa, com és el Manel, com el Lluís Santana, i els que, el Toni Quirot, són el Jordi, Arbonès, vull dir, són jugadors ja contrastats i veterans, i després dos o tres joves que estan amb ganes, i com el Sergio i el Piñero mateix, vull dir, són gent, i algun del senyor Beca que utilitzarem per acabar de completar els 12 que hem de ser, eh? Vull dir que destacat sí, però destacar els dos fitxatges aquests, que són importantíssims, això està claríssim, però ells dos sols no pujaran a l'equip, té de ser amb tot el conjunt. I lo important és el que deia també el Rafa, que jo també he estat a molts llocs, jo he entrenat a 6 o 7 clubs, he jugat a 4, i vull dir, i a l'ambient que hi ha aquí a Ripollet, jo tampoc l'he vist, eh? La veritat que aquests nivells, eh? Després ja el nivell megaprofessional és una altra cosa, però a nivells de Primera Catalana, Copa Catalunya, inclús EVA, aquí hi ha ambient, i això és important, i tothom és un entrenador, Ripollet, que és la plaça més difícil per ser entrenador, sinó de tot Catalunya, com a mínim de la província de Barcelona.
Què ha portat Igualada a l'equip?
Pues ha aportat, jo el que entenc, el David ha aportat un ordre a dintre de l'equip. Això ho ha portat molt bé, a l'ordre dintre de l'equip, i el que cada jugador aprengués bastant el rol que tenia, que assumir. Que això costa, perquè normalment els equips, tothom es pensa que tothom pot fer de tot, i no és així, eh? Vull dir, i això ho ha coordinat molt bé. La veritat és que aquesta, i bueno, i que és un home que té experiència, ha jugat i té coneixements de bàsquet. Vull dir, jo que estic amb ell a la banqueta ho veig, vull dir, jo sé quan em fa les coses bé o malament, i ell les ha fet bé.
Una de les variacions potser aquesta temporada és que els jugadors joves han tingut més minuts, però no només més minuts, sinó que fins i tot en moments importants en la unitat B ha sigut fins i tot superior a la unitat A.
Bueno, sí, aquesta és la veritat, és cert el que tu dius. Però bueno, que els veterans han estat en el seu lloc, alguns més, alguns menys, però i els joves han aportat, verdaderament que sí. L'oportunitat que se'ls ha donat l'han aprofitada.
Rafa, com a junta, quina valoració feu del global dels equips de l'entitat, del senyor B, del Sots 25, del júnior?
Home, estem fent una... La veritat és que la valoració, nosaltres no es podem dormir, perquè necessitem que la cantera continuï pujant. La valoració és, per mi, per la Junta, és molt, molt positiva, molt positiva. Però, escolta, no estem parlant del bàsquet femení. I per mi és importantíssim.
De fet, Albert, i per la coordinació esportiva, aquest any hi ha hagut un gran èxit, on pràcticament hem tingut un clean sheet pel júnior femení. Només han perdut un partit en tota la temporada.
Sí, estem molt contents, primer de tot per elles. Estem molt contents per elles perquè és un any complicat, i estem contents perquè això té una continuïtat d'anys enrere, on també s'ha aconseguit aquesta lliga, no?, de la categoria júnior. Però igual que et vaig dir en el seu moment, quan ens vam entrevistar i em vas fer menció a això, el nostre objectiu no és guanyar la lliga de nivell B, que és molt respectable i que nosaltres, doncs, les felicitem, i tant de bo cada any sigui així. El que volem és que el màxim jugadores d'aquell equip o d'aquest equip un dia puguin estar defensant l'equivació del primer equip femení del Ripollet, i aquest és l'objectiu. I el senyor, i l'apartat masculí treballa igual, tothom igual. Vull dir, ens enorgulleix que l'equip guanyi una lliga a nivell de Catalunya, sigui quin sigui el seu nivell, però no treballem només per això, treballem perquè el màxim d'aquestes jugadores treballem per projectar-les, vaja, perquè puguin arribar més amunt possible i ens puguin ajudar en un futur en el primer equip.
Però és un bon símptoma, potser per les jugadores, però també per l'entrenador.
Sí, és un bon símptoma perquè és molt probable que s'hagin divertit jugant. Jo això ja per començar, normalment quan guanyes et diverteixes, no? I ja només per això ja és important, però sí, jo et dic... Parla del treball, parla de que l'equip està a gust, parla de que les coses s'estan fent més o menys bé, però repeteixo que això no s'aturi aquí. El nostre objectiu no és només aquest, és que això tingui llarga vida.
Ens queda poc d'entrevista. Aixeca la mà com els nens a classe, en Rafa, el president.
Sí, home, voldria comentar, bueno, ja és el tema femení, però ja saps tu que a mi el femení sempre m'ha tocat, perquè quan jo vaig entrar no havia bàsquet femení a Ripollet, i és un èxit tenir un femení, encara que aquesta temporada hem tingut això, però tenim un èxit. No m'agradaria no només valorar també el que és el bàsquet de Ripollet, sinó també valorar la tasca que s'està fent a la nostra escola, a l'escola Sant Gabriel, per l'escola de bàsquet Sant Gabriel, que es fa una tasca impressionant. Penso que quan parlem de la quantitat de gent que va al Verneda, de la bombonera aquesta que tenim, és perquè penseu el Ripollet, el poble que és, i la quantitat d'equips que tenim de bàsquet. I és que gairebé quasi arribem als 30 equips, i això és un èxit del bàsquet de Ripollet. I per mi la valoració és aquesta.
Per mi una última pregunta, no sé si et vols fer alguna, Brian.
Jo després, quan acabis, alguna a l'Albert, sí.
Vale. Doncs per mi una última pregunta, Rafa, és quan tu vas agafar el club, no hi havia bàsquet femení, però hi havia una cosa que sí que hi havia, que era un gran deute, que ha sigut una obsessió de les diferents juntes que has presidit. El deute s'ha acabat? Encara existeix? Com està la situació econòmica del club?
El deute gairebé està acabada. Ara hem de pensar ja en aixecar el tema econòmic, que, i aquí la feina que ha fet els companys de junta, l'Antonio, el José, el Jordi, la Manoli, tots ha sigut una feina molt, 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 molt important, i entre tots hem pogut dir que podem quasi dir que el deute ja està oblidat.
Vale, per la meva part, Albert, abans deies, quan t'ha preguntat una de les primeres preguntes de l'Àngel, que, bueno, independentment de que continuïs o no com a entrenador del primer equip del femení, deies que s'han de corregir coses, no? Tant, bueno, imagino que tant d'aspecte tàctic com del no tàctic. Sense ficar-nos en temes de lloc, què cal corregir en el primer equip fora del que és el lloc?
Bueno, jo quan parlo de corregir coses no és només el primer equip, s'ha de corregir coses en l'espai, en la vessant femenina del club. Jo crec que per nosaltres any a any és un repte en la vessant femenina. Seguint el fil que deia ell, venim de 4 o 5 anys no teníem femenins, no teníem un equip pràcticament social. Tot el respecte, hi ha jugadores d'aquell equip social que ara formen part del primer equip. Però hem de millorar què necessitem per créixer, per crear una estructura més consolidada. I com dic, cada any per nosaltres és un repte, perquè fa uns anys ens vam intentar consolidar tercera catalana, l'any passat pugem, situació nova. Creem un senyor B, situació nova. Aquest any baixem, situació nova, dos equips, teòricament a tercera. Tot som reptes i tot, bueno, hem de mirar a veure fins a on podem arribar i fins a on volem arribar. I és més que res, això, no, és a dir, tampoc aprofundirem ara en gaires temes, però sí que és un tema de que any a any són reptes, i a nivell particular d'aquest equip era un repte molt important mantenir-nos amb un bloc del 90% de jugadores de Ripollet, en una categoria absolutament nova, amb jugadores sense experiència, amb el propi entrenador sense experiència, i ens trobem amb un repte any a any. És a dir, cada dia hem de fer les mil i una, perdó, cada any hem de fer les mil i una per confeccionar equips. I, bueno, és molt complicat. A mi m'agradaria que les noies, quan acaben la seva etapa de primària, no tinguessin cap dubte i vinguessin a jugar, perdó, de primària, de sisè de primària, no? De secundària, doncs no tinguessin cap dubte i vinguessin a jugar a Ripollet. I bueno, doncs en això ens està costant una miqueta i costa molt el dia a dia, però és el que et dic. Jo crec que és més un tema més de club i veure com podem solucionar alguns aspectes a millorar, que jo crec que això afectarà també al primer equip. I bueno, jo què sé, són molts detalls que aportant l'experiència de tots i cadascun de nosaltres, hem d'intentar, doncs, revertir situacions que jo crec que s'han de millorar.
D'acord, doncs, si l'Àngel no té cap pregunta més, donem aquí per finalitzar l'entrevista.
Sí, gràcies per venir i per haver compartit les vostres reflexions. Gràcies a l'Albert, perquè tota la temporada ens ha atès, ens ha fet la feina superfàcil, fins i tot en determinats camps que és bastant complicat, doncs
especialment l'últim partit, que potser era el moment més complicat.
Aquest és
moment però va vindre, vull dir, aquest home li hem de fer un busto al costat del Francesc Barneda, al costat de l'Àngel.
Sí, el treball de tota la temporada, cobrint els dos equips.
Absolutament.
Sens dubte.
Sí.
Doncs moltes gràcies per venir, de veritat.
Gràcies a vosaltres.
Bueno, també l'Enric Piqué ens ha entès molt, moltes vegades.
Moltes gràcies també al Rafa per venir, a tots tres, i molt bona sort a la propera temporada.
Molt agraït.
Continuem amb el programa, canviem d'esport, passem al futbol. Fa uns pocs dies que el club de futbol Ripollet va anunciar que tenia un nou entrenador, que seria el Jesús Guerrero, fins ara segon entrenador de l'entitat. I parlarem ara mateix amb ell, però abans, Marc, bona tarda.
Bona tarda, Brian.
Doncs alguns apunts sobre el que serà el nou entrenador.
Efectivament. La temporada ja ha acabat per a tots els esports i un d'ells pel Ripollet Club Futbol, que no ha finalitzat, com vam dir, la temporada gairebé, perquè el resultat és el descens a segona catalana. Si durant la temporada hem pogut veure uns quants canvis, tant a la direcció de l'equip com a la plantilla, per aquestes dates estem coneixent més baixes i unes quantes renovacions més. Si et sembla, fem un repàs de quines són aquestes baixes. I són la baixa de Josué Fernández, del porter Uri Llaveria, de Carlos Osuna, de Rubén López, de Cristian Gómez. I pel que fa a les renovacions, hem conegut que la propera temporada continuarà l'equip Juancho, Dani Domínguez, Òscar Latorre, Gerard López, Vicente Bermúdez, Cadmo Buenache, Chema Aznar i Roger Miralles. I com també has dit, també hem conegut que la propera temporada l'equip estarà dirigit per Jesús Guerrero i Xavier Pérez. Jesús Guerrero ha estat aquestes dues darreres temporades el segon entrenador de l'equip i amb ell parlarem per veure com ha vist aquesta temporada i tots els seus nous canvis, els seus objectius per aquesta propera temporada. Crec que ja el tenim per telèfon. Buenas tardes, Jesús.
Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para empezar, ¿cómo has visto esta temporada?
Bueno, la temporada pues mal, cuando se baja de categoría, con todas las presentaciones que habían sobre el equipo y tal, pues mala. Uh-huh.
Tú has estado, como hemos dicho, estas dos últimas temporadas segundo entrenador, podríamos decir, con un poco menos de presión, pero ahora pasas a ser el que tenga que tomar casi todas las decisiones de todo, aunque tengas la ayuda de Xavi Pérez. ¿Cómo afrontas este nuevo reto?
Bueno, pues como más o menos estábamos antes también llevábamos lo que era la Secretaría Técnica, que era el tema del fichaje con el cuerpo técnico, pues ahora pues las decisiones pues las tendré que tomar junto a Xavi Pérez. Uh-huh. O sea, casi lo mismo. Uh-huh. Lo mismo, porque más o menos las pautas van a ser las mismas. Uh-huh.
Como he dicho, como eres has estado el segundo entrenador, ¿cómo has visto esta temporada al equipo?
Bueno, pues con muchos cambios. La primera parcela de la competición estuvimos a la altura y luego pues bueno, lo que parecía que íbamos a salvar la categoría, que es lo que parecía, vaya, en principio parecía que íbamos a salvar la categoría, pues luego no fue así, ¿no? Muchos cambios de entrenadores, muchas cosas entre medio y bueno, la pelotita tampoco. La pelota tampoco ha sido, hemos estado desafortunados con ella y bueno, uh-huh. Cositas que no, bueno, cosas de fútbol que han pasado, que bueno, del vestuario, todo un poquito. Uh-huh.
De cara a la próxima temporada, ¿cuáles son tus objetivos personalmente?
Personalmente es tener un buen grupo de jugadores, tener gente de que suba el juvenil, gente de Ripollet, a intentar hacer un buen fútbol. Como he dicho, tener un vestuario, tener gente importante alrededor, que todos seamos uno, que hagamos un buen grupo, intentar estar lo más arriba posible, sin ponernos metas, bueno, todo lo mayor positivo que pueda ser.
Uh-huh. ¿Y tú como entrenador, cómo te definirías?
Yo como entrenador, pues bueno, soy una persona que le gusta tener el balón, jugar más en corto que en largo, bueno, tener, como he dicho antes, importante tener un buen grupo de vestuario, que el vestuario al final acabe es lo que te hace que te vaya bien la temporada. Si tienes un buen grupo, te hace bien que vaya la temporada. Luego, la gestión, que haya una buena gestión, estar muy cerca de los jugadores, que a la larga son los los que te hacen ganar partidos, te hacen perder partidos. O sea, ya como he dicho antes, tener un buen grupo y bueno, intentar jugar bien al fútbol, intentar tener el mayor tiempo a la pelota y bueno, y a funcionar.
Como has dicho, este año ha sido un año con muchos cambios, pero ahora estamos a final de temporada, tocan incorporaciones, bajas, renovaciones. Conocemos algunas bajas y algunas renovaciones, como hemos dicho antes, pero ¿ya hay alguna incorporación?
Sí, de momento tenemos dos incorporaciones, que son Montero de la Gamanet y Álvaro Puerto del Calde Montbuí. Y bueno, y como te he dicho esta mañana, pues estamos pendientes de algunas cositas, algunos fijos que nos quedan por decidir y bueno, intentar hacer una plantilla acorde a la categoría y bueno, con muchas ganas, ilusión y que tengan ganas y sobre todo los jugadores que quieran venir o quieran estar con nosotros, que tengan la mayor ilusión.
Con estas dos incorporaciones, bueno, imagino que ya serán de petición propia tuya, más que nombres y más que número de incorporaciones, ¿qué posiciones crees que faltan por reforzar aún?
Bueno, nos falta una pareja centrales y dos medios. La parte de arriba se ha quedado toda el año pasado, se ha quedado Cambo, se ha quedado Vicente, se ha quedado Chema, se ha quedado Juancho, se ha quedado Oscar La Torre. Y bueno, lo que nos falta es más o menos medio campo y la parte de atrás. Y un portero.
Me imagino que la defensa, la pareja de centrales y el medio campo estará destinada a lo que tú quieres, ¿no? El juego de balón corto.
Sí, sí, sí. Intentar tener buena salida de balón y bueno, y que a la hora de defender, pues seamos fuertes también. Más o menos parecido a la defensa que teníamos este año, que la defensa que teníamos este año era para mí una de las mejores defensas que había en la categoría. Y bueno, intentar suplir a los jugadores que se han ido, que no será fácil.
¿Y qué puedes decir de Xavi Pérez, el que será segundo entrenador?
Bueno, Xavi Pérez más que segundo, aparte será compañero, tomaremos decisiones conjuntas. Un tío de mucho fútbol, un tío que ha estado en Tarrasa, San Sabadell, ha estado de segundo con David Pirri, ha sido un jugador profesional, o sea que, bueno, pensamos igual a la hora de jugar a fútbol, de tema vestuario. Yo creo que haremos una buena pareja y con muchas ganas.
Aparte también sabemos que renueva Joan Morera, preparador físico del club.
Sí, sí. Parte importante, se me había olvidado. Joan Morera, preparador físico, lleva 3 años con nosotros, buena faena. O sea que muy bien, estamos muy contentos con ellos. Es un integrante del club, que ya lleva 3 años trabajando para el club, tanto para fútbol base como para el primer equipo. Y bueno, intentaremos trabajar conjunto.
Jesús, en los partidos que en los que hemos podido asistir al municipal, hemos palpado sobre todo en la afición que hay unas sensaciones muy raras, porque de repente el entrenador que subió al equipo se fue, esta temporada han habido 3 entrenadores, se palpa cierta inestabilidad en el club. Tú ahora que entras como primer entrenador, me imagino que lo primero que pedirás es paciencia.
Bueno, es lo que se pide, pero se pidió el año pasado, se pidió el primer año con Juan Carlos. Bueno, es cuestión de paciencia, pero depende de la pelota, depende del resultado. Y en el mundo del fútbol ya se sabe, hoy estás aquí, mañana estás en otro sitio. Paciencia sí, pero bueno, por costumbre nos ponemos nerviosos y bueno, hacemos mejor cosas que no tocan, pero bueno, estamos ahí, por trabajo no va a ser, por ganas tampoco va a ser, y bueno, y como ya he dicho, depende de la pelotita, de los resultados, que tú no tienes nada ahí que esto. Si los resultados son buenos, estarán más tiempo, si los resultados son malos, pues lógicamente pues tendrán que dar paso a tu entrenador. Pues lo principal, no cabe duda, que es la institución del Ripollet. Ni Chu, ni Xavi, ni nadie. Aquí lo que alarga, lo que estamos todos trabajando, es para el fútbol Ripollet.
Pues Chus, como siempre, desearte que nos hayas atendido. Esperemos que la próxima temporada vaya muy bien. Seguiremos aquí haciendo seguimientos. También esperemos que la gente siga respondiendo, yendo a cubrir, yendo a ver los partidos, y que tengáis mucha suerte.
Muchas gracias, eso es lo que de verdad deseamos, que la gente venga al municipal, que disfrute de... Intentemos darle buen fútbol, que los resultados acompañen, y sobre todo, Mar, muchas gracias por el trabajo que haces y gracias por todo.
Gracias a vosotros.
Venga, hasta luego.
Un saludo.
Seguim amb el programa, passem a l'entrevista que teníem preparada de la festa de la cloenda de l'esport extraescolar organitzada pel PAME. Nil Arteaga, bona tarda.
Bona tarda, doncs més d'un miler d'infants i joves van participar el passat dissabte 10 de juny a la tradicional festa de la cloenda de l'esport extraescolar organitzada pel Patronat Municipal d'Esports, el PAME. Durant tot el matí, els escolars van poder gaudir de jocs esportius, d'aigua, inflables, tallers i activitats a la piscina. La cloenda de l'esport extraescolar és un acte festiu que té com a objectiu acomiadar la temporada esportiva escolar i fer gaudir als nens i nenes de totes les edats que van participar durant tot el matí a les diferents activitats i competicions organitzades pel PAME. Com a cloenda de l'acte, tots els participants van aplegar-se a la pista coberta del poliesportiu amb la presència dels tècnics del PAME, pares delegats de les diferents escoles del municipi i el regidor d'esports, Ramiro Moldes, que van ser els encarregats de lliurar als agraciats les tres bicicletes que van sortejar. La festa més va inaugurar la temporada d'estiu de les piscines descobertes, que restaran obertes fins al 3 de setembre. Per més informació, parlem amb Carlos Delgado, membre tècnic del PAME. Bona tarda, Carles.
Hola, bona tarda.
Esteu satisfets amb l'assistència d'aquest any?
Sí, tot i que va ser un dia que va fer molta calor, que ja són dates on comencen els nens a marxar als càmpings i a aquests llocs, tot i això l'assistència va ser bastant important, estem contents.
I com valoreu la participació de les diferents activitats extraescolars al llarg de la temporada?
Bueno, la valoració és molt positiva. Els números any rere any, bueno, es van mantenint o inclús anem millorant una miqueta, i la veritat és que estem contents. Hi ha alguns esports que costa una miqueta més que d'altres, sí, però en general el nivell de satisfacció és alt.
Segons ella, es pot llegir a la revista de Ripollet, més d'un miler i mig de nens han participat en guany a l'esport d'escola. L'objectiu
Correcte.
És seguir creixent?
Bueno, sí, la nostra idea no és només aconseguir que molts nens participin, que evidentment és un dels objectius, però que l'objectiu principal és que gaudeixin, que s'ho passin bé i que tinguin ganes de repetir. Si podem augmentar el número, pues molt millor, però hem de tenir en compte que Ripollet és una població on les entitats són molt fortes, tenen una captació de nens molt gran, gaudint de molt bona salut en l'àmbit esportiu, però tot i així els nens participen i els números estan aquí. Cada cop o els mantenim o els augmentem, i en general potser sí que l'any que ve tornem a repetir aquesta participació o l'augmentem, però que no és el que més ens importa, però sí que pues, estaríem contents si la tornem a augmentar, evidentment.
Aquesta festa de la cloenda també pretén promoure aquest esport extraescolar.
Uh-huh. Sí, bueno, la festa és un acte per acomiadar la temporada. Evidentment, volem que participin tots els nens, no només els que han fet futbol sala o bàsquet durant les lligues regulars, sinó també aquells nens que puntualment un dissabte venen a participar en un acte com un cross o un campionat d'atletisme a pista, una fase local de tenis taula, i la idea de la festa és pues, fer un acte on els nens s'ho passin molt bé, però que tingui una relació amb l'esport, i per tant sempre busquem activitats més o menys, tot i que siguin molt lúdiques, que tinguin relació amb l'esport, i centrant sobretot l'activitat amb activitats aquàtiques per les dates en les que estem i perquè els nens, evidentment, una de les coses que més gaudeixen és el tema de la piscina.
Pel que fa al conjunt d'activitats, hi ha hagut algun canvi respecte a l'edició de l'any passat?
Sí, en el tema de l'esport escolar, aquest ha estat el primer any que hem aplicat el nou model d'esport escolar, sí. En el que bueno, buscàvem un canvi substancial en quant als objectius. El que volíem era proposar activitats d'alguna manera més formativa, més lúdica, traient de banda la importància al tema de la competició, als temes del resultat, i en el tema del futbol sala i el bàsquet hi han hagut modificacions normatives.
El tercer el tema temps.
Sí, disculpa.
Sí, perdona, el tercer temps, no?
El cinquè temps, perdó. Sí, fins ara es feien quatre temps, quatre parts de 10 minuts, tant en futbol sala com en el bàsquet. Aquest any hem afegit un cinquè temps, en comptes de ser 4 de 10, són 5 de 8, i l'última part està pensada perquè els monitors de cada equip barregin els seus nens i es prengui pues, com un acte per poder alliberar aquestes petites tensions que es puguin produir durant els partits, i els nens pues, d'escoles diferents es barregen i els que han estat els teus contrincants durant el partit passen a ser els teus companys. És una de les modificacions.
De fet, ja vam parlar amb el Ramiro Moldes la temporada passada sobre aquestes qüestions.
Sí.
Doncs moltes gràcies, Carlos, per la teva participació. Espero que seguiu creixent amb l'esport extraescolar la temporada que ve, i moltes gràcies per la col·laboració i que vagi molt bé.
Bon estiu. Molt bona tarda, que vagi bé.
Gràcies.
Adéu.
Passem a l'última secció del programa, pel que fa a la gimnàstica artística. Inés, bona tarda.
Bona tarda, Rubén López, és ripolletenc, és campió de Catalunya en categories absolutes. És important per a tu ser campió de Catalunya?
Doncs per mi és important totes les competicions que faig al llarg de tot l'any, perquè bueno, jo quan vaig entrenar em preparo al 100% i m'agrada fer el meu treball ben fet, sigui un campionat de Catalunya, sigui un campionat d'Espanya o un europeu. O sigui que el fet de quedar campió de Catalunya sí és important, però per mi és molt més important que he competit al nivell que estava entrenant, que he mostrat els meus exercicis ben fets i estic molt content a nivell personal.
Quines han sigut les sensacions en aquesta competició?
Vinc de dues setmanes d'una preparació bastant dura, perquè abans havia estat de vacances, ja que durant tot l'agost estaré entrenant, perquè a l'octubre tenim el Mundial, que és la fita més important de l'any, i han sigut dues setmanes dures, perquè ja et dic, venia d'una setmaneta d'estar de vacances, i bueno, les sensacions han sigut molt bones, en molt poc temps m'he posat molt en forma, estic molt content, perquè això em serveix de preparació cara al Campionat d'Espanya, que és la pròxima competició que tenim important dintre d'un mes.
Et queda alguna competició a la temporada?
Doncs dintre d'un mes tinc el Campionat d'Espanya, que és una competició important, sempre doncs en aquest tipus de competicions vols fer-ho bé, perquè són competicions que es fan aquí a Espanya i que poden venir doncs, familiars i amics a veure't, i sempre vols mostrar un bon nivell, no? I a part d'aquesta competició em queda la fita més important, que és el Mundial a principis d'octubre al Canadà. És un Mundial individual, perquè després dels Jocs Olímpics no hi ha competicions per equip, sinó que és per especialistes, i espero estar allà fent els 6 aparells.
Quin és el premi més important a nivell esportiu i quin a nivell personal?
El premi més important a nivell esportiu diria que és l'haver aconseguit anar a uns Jocs Olímpics. Jo crec que tot esportista d'alt nivell somia arribar a uns Jocs Olímpics. És el màxim al que pot arribar un esportista, i per mi això ha sigut el més gran, no?, que he aconseguit a la meva carrera esportiva. I a nivell personal, doncs em quedo amb tots els valors i tots els coneixements que m'ha donat la gimnàstica, i que t'ensenya no només la gimnàstica, sinó a l'esport d'alt nivell, que són valors que es poden aplicar després a les diferents situacions que es donen al dia a dia a la teva vida, valors com l'esforç, el sacrifici, treball, jo crec que em quedo amb això, em quedo amb la persona que m'ha fet l'esport del nivell. O sigui, jo sóc una persona completament diferent que quan vaig començar, quan tenia 8 anys a fer gimnàstica, i em quedo aquestes totes experiències que m'han fet ser el Rubén López que sóc ara.
Quan vas començar a capficar-te en el món de l'esport?
Afortunadament, els meus pares tenen un gimnàs des de fa 31 anys, que és el gimnàs Bunkai, i bueno, jo sempre he vist l'esport des de que vaig néixer, no? Perquè sempre he estat ficat allà al gimnàs i he vist pues, gent que venia a fer acrobàcia, classes d'acrobàcia i altres activitats que tenim al gimnàs, i aleshores pues, jo ja com que veia que la gent venia i practicava, pues jo pel meu compte anava practicant algunes coses i bueno, no se'm donava malament, i va ser quan a partir dels 8 anys el meu pare em va portar, gràcies als consells d'un amic meu, pues ens va portar al Club Natació Granollers, on vaig començar a fer gimnàstica, i bueno, va ser als 8 anys quan em vaig capficar al món de la gimnàstica artística masculina.
Quan vas realitzar la primera competició?
La meva primera competició que vaig fer, jo crec que va ser als 8-9 anys, va ser un campionat d'Espanya, me'n recordo, i bueno, a partir d'aquí pues, vaig anar entrant al pla de tecnificació de la Federació Catalana de Gimnàstica, vaig anar passant controls i competicions, es van fixar en mi fins que als 12 anys vaig entrar aquí al Carles Sant Cugat amb una beca mixta, és a dir, jo estudiava aquí i entrenava, però anava a dormir a casa i entrenava cada dia 6 hores, i va ser a partir d'aquí quan ja em vaig capficar de debò a l'esport d'alta competició.
A quantes competicions et presentes al llarg de l'any?
Normalment, en un any, tenim 8-9 competicions aproximadament, però depèn l'any també. Per exemple, aquest any en tenim menys perquè és un any postolímpic, i després dels Jocs Olímpics pues, el següent any és un any com que el gimnasta se'l pren més calmadament, no hi ha cap competició per equips, tot és a nivell individual i hi ha menys competicions. Però, per exemple, l'any previ als Jocs Olímpics és l'any que més competicions tenim i podem arribar a tenir 12-13 competicions aproximadament.
Creus que el cap en la gimnàsia és tan important com l'entrenament?
En quant a la pregunta si el cap és més important que l'entrenament, jo crec que tot va lligat. O sigui, el cap jo crec fins i tot que és més important que l'entrenament. O sigui, si tu no tens clar el que vols, fins a on vols arribar, i no tens clar els exercicis que has de fer, com els has de fer, si no tens una imatge clara a la teva ment, si no estàs convençut, si tens la confiança de que pots arribar a fer-ho, doncs no ho faràs. Jo crec que és importantíssim, primerament és importantíssim tenir objectius ben clars i ben definits, és a dir, jo aquest any què és el que vull aconseguir? Vale, jo vull aconseguir això, i dintre de 4 anys com em vull veure, on vull estar? Això ho has de tenir claríssim, i després has de tenir la capacitat de sacrifici i d'esforç, perquè els moments durs arribaran. No tots els entrenaments, no totes les competicions seran fantàstiques, sinó que hi haurà moments durs, i això pues, has d'estar preparat tant a nivell mental, sobretot, per no perdre la motivació, per no perdre els objectius de vista i saber quin és el camí que has de seguir per a poder aconseguir allò que vols.
Quins són els valors que t'han fet créixer?
Jo crec que el valor de la disciplina i de l'esforç, sobretot. O sigui, jo he tingut sempre clar, des de que vaig començar a fer gimnàstica, que sense esforç, si no m'esforçava al 100%, no arribes a cap lloc. Jo he vist gimnastes i esportistes molt talentosos, però que no entrenaven amb la intensitat adequada i al final s'han perdut pel camí. O sigui, si t'esforces al 100%, si poses motivació, si poses ganes, al final les coses acaben arribant. El que passa que ho has de tenir molt clar i has de saber que arribaran moments que seran difícils i que hauràs de lluitar i ho passaràs malament, però bueno, després la recompensa és gran, i a vegades les coses quan costen més, doncs més valor els hi dones.
Què creus que és el més important per a tu de cara a cara complir els teus objectius?
Jo estic ara mateix en un moment de la meva carrera esportiva on segurament aquest serà l'últim cicle olímpic, perquè després em vull dedicar a fer altres coses, però bueno, si algú tinc clar és per poder aconseguir els meus objectius, és primer tenir un objectiu clar, què és el que vull aconseguir en aquests pròxims 4 anys. En el meu cas és arribar als Jocs Olímpics de Tòquio, aquest és el meu objectiu clar. Vale, un cop tinc clar això, què haig de fer? Programa d'entrenament, quins exercicis haig de fer en cada aparell, quina és la dificultat que vull fer, tenir-ho mentalment clar, quina tècnica haig d'aplicar, estic convençut, em sento capaç de que puc aconseguir aquests objectius, aquests exercicis que em faran estar a Tòquio, i sobretot és molt important estar motivat i amb ganes. Quan un va al gimnàs i no li costa esforç anar-hi, al contrari, és a dir, està gaudint del que està fent, s'ho passa bé, sembla com que el temps no passa, s'està divertint, això és el més important, perquè és quan realment arriben els resultats, perquè estàs disfrutant amb el que fas. Ara, quan ja comences a anar al gimnàs forçat, que veus que no tens ganes, la motivació no és la mateixa, doncs aquí ja tenim un problema. Jo, de moment, tinc la sort d'estar molt content, estic aquí a casa, a Sant Cugat, a Catalunya, i bueno, molt feliç de poder estar aquí. M'ho passo genial entrenant, és la meva passió, i mentre em noti així de motivat i vegi que el meu nivell segueix estant per competir a l'alta competició, doncs seguiré. Jo crec que el més important és això, estar motivat, content i gaudir del dia a dia del que fas.
A la pròxima temporada, quins objectius et marques?
Bueno, doncs jo encara no he acabat la meva temporada, perquè la meva temporada acaba a l'octubre, que és quan fem el campionat del món, a principis d'octubre, i encara tinc l'objectiu en ment d'arribar a aquest Mundial en bona forma i de fer un bon paper, d'entrar a la final dels 24 millors especialistes dels 6 aparells del concurs general, i aquest és el meu objectiu. I de cara a l'any següent, després quan passi el Mundial, doncs ja veurem quins objectius em plantejo. Ara no penso més enllà, penso en el dia a dia, en preparar-me per aquest Mundial i arribar en les millors condicions possibles i fer-ho el millor possible.
Quins luxes et permets a l'estiu? Costa desconnectar? La preparació és la mateixa?
Doncs a veure, els gimnastes, per sort o per desgràcia, sempre ens passem tot l'estiu entrenant, perquè sempre ens posen al campionat del món o al setembre o l'octubre, i això fa que hàgim de fer les vacances molt abans, com ha sigut el cas meu, que les he fet al maig, i perquè haig d'estar tot l'estiu entrenant per preparar-me pel campionat del món. Normalment a l'estiu sí, procuro descansar. A veure, el problema és que en gimnàstica, si pares massa temps, el cos, quan tornes a entrenar, ressent i costa molt agafar la forma. Aleshores, normalment parem una setmana, dues com a màxim, però jo intento desconnectar, marxar bastant lluny. M'encanta viatjar amb la meva parella, m'encanta sobretot visitar Estats Units, hem anat ja moltes vegades i sempre m'agrada anar cap allà, però mai me n'oblido de dedicar-li una part del dia, pues, a fer una miqueta d'estiraments, a fer alguna cosa d'exercici per mantenir el cos una mica actiu, ja que sé que si no després, quan torni de vacances, si no faig absolutament res, ho pagaré. Però sí que costa desconnectar, perquè l'exigència és molt alta al llarg de l'any, els entrenaments són molt durs i es necessita a vegades fer un reset tant mental com físic. I bueno, la preparació, doncs, òbviament durant aquesta setmana o aquestes dues setmanes no entrenem, no hem d'anar al gimnàs. Cadascú viatja on vulgui o es queda a casa, i ja et dic, jo procuro fer alguns exercicis a casa meva o al lloc on em trobi de vacances, ja sigui amb gomes, flexibilitat, una mica de mobilitat articular, inclús sortir a córrer, jugar a futbol, jugar a tennis o a l'esport que vulgui, però moure'm una mica, no quedar-me parat.
I fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies per escoltar-nos, i ens trobem el proper dilluns 26 de juny amb l'últim programa de la temporada d'Infosport a la 91.3 de l'FM. Fins aleshores, molt bona setmana.